A Ràdio Maricel, a cel obert.
Nou i tres minuts és possible, probable, per totes aquelles mancances pròpies, que em deixi alguna cosa. Però intentarem, com a mínim en allò fonamental, poder-los explicar més o menys clarament què va passar ahir. Hi ha un punt de partida del que va passar ahir, que és a les 9 i 28 minuts del matí, quan a Twitter la periodista de successos Anna Ponsí, que és una de les periodistes de successos en aquest sentit més acreditades, n'hi ha uns quants, però una és ella, publica el seu perfil de Twitter. Última hora. Agents de la UDEF, obro parèntesi, UDEF, Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal, tanco parèntesi, de la policia, acaben d'entrar en diverses àrees de l'Ajuntament de Sitges en una operació anticorrupció on s'investiguen presumptes irregularitats en l'adjudicació de subvencions i fraccionament de contractes a l'entitat Taula del Tercer Sector de Sitges Garraf. Els agents de la UDEF, continua dient el fil de Twitter que va publicar ahir Anna Ponsí, han pujat fins a la quarta planta de l'edifici de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on hi ha l'àrea d'informàtica per volcar arxius i correus electrònics. En l'operació d'entrada, sota la tutela del jutjat 8 de Vilanova i la Geltrú, s'esperen una desena de detinguts. Eren 9:45 del matí. La policia està fent entrades en almenys 4 punts, dependències de l'Ajuntament de Sitges i també a casa dels responsables de la Fundació Taula del Tercer Sector, Acció Social Sitges Garraf. Les oficines de l'atenció al ciutadà funcionen amb normalitat, alienes a l'operatiu policial. És una investigació d'un any de durada amb epicentre al consistori de Sitges i que esquitxa membres de l'actual equip de govern, presidit per Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, i d'anteriors legislatures on governava Miquel Forns, de Convergència i Unió, a banda de funcionaris. Parèntesi aquí, torno a obrir, l'anterior legislatura a la qual fa referència la investigació, Miquel Forns era el candidat de Junts, ja en aquell moment, Encara no era de Convergència, almenys el 2017, en la segona legislatura de Miquel Forns, fins al 2019. A banda de funcionaris. El període sota sospita, i així finalitzava el fil de Twitter de Anna Ponsí, deia, va del 2017 al 2022, aquests 5 anys, i es calcula que es poden haver malversat més de 600.000 euros entre subvencions i contractes fraccionats. L'entitat ha estat rebent 45.000 euros cada any en ajudes i uns 75.000 euros més en concepte de diferents contractes menors. Tot això passava a 9:45 del matí. Ben aviat es comencen a veure les furgones policials, sobretot a la porta de les Proelles. Aquella pregunta que vostès a vegades ens fan i que té una certa explicació lògica, Com ho sabia Anna Ponsí? I com sabia tot això de les detencions i com se sap tot això? Bé, se sap bàsicament perquè quan s'és un periodista especialitzat en un determinat àmbit, òbviament hi ha lligams, hi ha contactes que permeten saber amb molta anticipació o amb un mínim d'anticipació, fins i tot amb una anticipació bastant més avançada que no la dels propis protagonistes del cas que ens ocupa, allò que passarà. Tanco parèntesi perquè només d'aquesta manera s'explica que hi hagi, en pocs minuts, molts mitjans de comunicació a les portes de qualsevol edifici, en aquest cas de titularitat pública, com és l'edifici de les Proelles, pendents d'alguna cosa. Per tant, ben aviat, a les Proelles teníem aquella imatge clàssica que hem vist tan sovint en telenotícies de tota la història recent. La imatge de les furgones policials i membres de la policia escortant, custodiant la porta d'entrada. I a dins passen coses. Passen coses a partir, com els comentàvem, i a partir del que diu la piulada d'Anna Ponsí, d'una operació que tutela el jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú. Una miqueta més tard, a les 11 i 20 minuts, el Departament de Premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a partir de les peticions dels periodistes, emet un comunicat. I aquest comunicat diu el següent. En resposta a les vostres preguntes, us informem que el jutjat d'instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú té obertes unes diligències des del mes de maig de l'any 2022, o sigui, des de l'any passat, pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental, entre altres, on s'està investigant l'actuació de l'Ajuntament de Sitges respecte a la taula del tercer sector i una cooperativa de la població en l'adjudicació de subvencions i contractes menors entre el 2017 i el 2022. Aquestes diligències es van incoar vol dir obrir, després de rebre un informe policial. En aquestes diligències es troben en aquest moment com a investigades un total de 13 persones. L'alcaldessa i 8 regidors de l'Ajuntament de Sitges de l'etapa que s'està investigant i 4 particulars que formaven part d'una de les cooperatives investigades. En el dia d'avui s'estan realitzant diverses entrades i registres per tal d'intervenir documentació relacionada amb les entitats investigades. Aquestes entrades i registres s'estan duent a terme de forma simultània en els domicilis i espais annexes d'aquestes dues entitats, en els domicilis particulars dels 4 investigats relacionats amb la cooperativa i també en diferents espais i departaments de l'Ajuntament de Sitges. D'aquest registre, a l'àmbit de les Pruelles, en sortiran detingudes 4 persones. Seran les primeres imatges d'uns detinguts que veurem. El regidor fins avui de Via Pública, Jaume Monasterio, el secretari municipal, Òscar Buixés, i 2 tècnics municipals, un d'ells, ja jubilat, i que fou convocat a les dependències de les Pruelles. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
Primera consideració, el jutge de Vilanova té sobre la taula la jutgessa de Vilanova, gràcies, per això tenim en Joan aquí, té sobre la taula la instrucció d'aquest cas. Aleshores, bàsicament, quan es du a terme una operació tutelada pel jutjat, el jutjat el que vol, si no tinc mal entès, Joan, és aconseguir la informació impossibilitant que aquesta informació pugui dispersar-se, pugui d'alguna manera amagar-se i a partir d'aquí també intentar aconseguir els testimonis de les persones vinculades en aquest cas.
Correcte.
Sobre la detenció d'aquestes persones, el jutjat no en dona cap mesura concreta, sinó que és la policia la que actua d'acord al que consideri oportú?
Correcte. La policia té l'obligació d'actuar amb proporcionalitat I la detenció es pot fer quan hi ha risc de fugida, risc de destrucció de proves o risc de delicte imminent.
Per tant, a partir d'aquesta consideració, la pregunta que molts de vostès s'han fet en aquestes darreres hores: vols dir que calia emmanillar-los i que sortissin així? A aquesta pregunta la resposta seria no, no calia. Pregunta següent. Aleshores, per què ho van fer? Pregunta sense resposta.
Tindria
interpretacions.
Tindria una consideració, que és que posteriorment, amb el que hem sabut, una de les tècniques que va ser també detinguda i portada a les dependències policials de la Verneda, no se la van manillar, però curiosament o casualment va ser a l'indret on no hi havia cap mitjà de comunicació.
Després anirem a això.
Val.
Perquè la relació causa-efecte més directa d'aquesta manera de detenir podria tenir una relació, i no seria fora assenyat pensar-ho, amb la presència dels mitjans. Però de moment deixem-ho aquí. L'operatiu, que va començar amb aquestes 4 detencions, continuarà amb la detenció d'una altra tècnica, la que comentava en Joan, de l'exregidor de Platges Guillem Escolà, que no va ser detingut, sinó que ell va anar a la Verneda, sent coneixedor que se'l reclamava la seva presència, i també d'alguns dels membres de la taula del tercer sector, entre ells el seu president, en Carles Nicolàs. Tot això al llarg del matí. Matí durant el qual l'Ajuntament de Sitges va emetre, com a institució, el següent comunicat. Eren aproximadament 1:15. En relació als fets que han motivat l'actuació de l'UDEF a les dependències municipals, l'Ajuntament de Sitges manifesta el següent. Punt número 1. Els fets objecte d'investigació ja havien estat analitzats internament. L'Ajuntament, un cop detectades possibles irregularitats externes, va encarregar professionals jurídics l'esclariment dels fets, aturant les subvencions, revisant els expedients i iniciant el procés per al retorn de les subvencions que no estaven plenament justificades. L'Ajuntament disposa d'informes que asseguren l'absència de responsabilitats administratives i menys encara penals i que demostren la diligència de l'Ajuntament de Sitges. Punt número 2. L'Ajuntament de Sitges és una institució transparent que disposa d'un codi ètic rigorós que assegura els màxims estàndards d'integritat. I punt número 3. Ens posem a disposició de les autoritats per tal de mostrar la nostra total col·laboració en tot allò que sigui necessari. Lamentem la preocupació que s'ha generat entorn a aquest assumpte i reiterem la nostra disposició a col·laborar amb la justícia en tot moment. Seguim en el relat i ens estem acostant al punt culminant del dia. Quin era el punt culminant del dia? Òbviament, la detenció de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Com ja era previsible, davant de llum i taquígrafs i càmeres. Aturem-nos també un moment aquí per respondre a dues qüestions que vostès ens han plantejat. També, si calia que sortís l'alcaldessa emmanillada, si calia aquesta exposició pública, de la qual n'ha sortit, i ho hem de dir d'aquesta manera, perquè la vida és així, no és d'una altra forma, una fotografia històrica. La primera alcalde o alcaldessa detinguda i emmanillada a Sitges ha estat Aurora Carbonell. I n'ha quedat aquesta fotografia per la història. Després tindríem totes les altres consideracions. Però, tornem a l'inici del relat, si els diem que una foto val més que mil paraules, és precisament per això. Perquè avui tots els mitjans de comunicació publiquen la fotografia de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, emmanillada, sortint per la porta lateral de l'Ajuntament i conduïda a l'interior del vehicle policial entre les càmeres de televisió. A la pregunta de i per què no sortia per la porta principal de l'Ajuntament? La resposta o la interpretació que podem donar és bàsicament una interpretació que té molta relació amb el simbolisme d'aquesta porta, que serveix per tots els moments, per tots els grans moments, pels principals moments de la vida sitgetana. I, evidentment, diguem-ne, aquesta relació entre la porta i una detenció de la màxima autoritat de Sitges, diguem-ne, que es va evitar. I l'alcaldessa va sortir per la porta lateral de l'Ajuntament, que és aquesta porta de vidre. Una altra de les preguntes que vostès ens han fet i que té relació també amb això. El judici públic, perquè evidentment, en paral·lel a tots aquests fets que s'estaven succeint, hi ha la difusió d'aquestes imatges a través de les xarxes, la difusió de la informació, etc. Aquí hem de tornar a fer valer aquest, sí, podem dir així, aquesta convicció, aquest valor de la presumpció d'innocència, que és, Joan,
un dret fonamental.
Un dret fonamental. L'expressió pública també és lliure.
Que hi ha aquella frase, tan clàssica, de tothom és innocent fins que no es demostri
el contrari.
La presumpció d'innocència respecta aquest dret. Sí.
Per tant, tenim el necessari respecte a aquest dret, que és la presumpció d'innocència, i, òbviament, el dret de tothom a exposar públicament allò que pensi, com ho pensi, sobre el que està llegint, o que està mirant, o el que està pensant. Però és inqüestionable que ahir també, en paral·lel als esdeveniments tal i com s'estaven succeint, hi havia aquesta potència de les xarxes socials amb un munt de missatges vinculats en això. A partir d'aquí, una altra qüestió que vostès també ens han formulat. Es va detenir l'alcaldessa Aurora Carbonell, però no es va detenir, per bé que en algun moment del dia aquesta brama es va moure molt, l'alcalde Miquel Forns. Fins al punt que el propi alcalde també va dir, sobretot, digueu que no m'han detingut a mi. Però sí que és cert que l'alcalde Miquel Forns és també, segons consta, una de les persones investigades. Per tant, de moment ens quedem aquí, una de les persones investigades, però que ahir no va ser detinguda. El periodista Toni Muñoz, que és també un periodista molt acreditat de successos a La Vanguardia, avui ho explica en la seva crònica. A la causa hi ha 13 persones investigades, la majoria als càrrecs de l'Ajuntament i 4 responsables de les dues entitats beneficiàries de les subvencions. Entre els imputats està l'exalcalde de Sitges, Miquel Forns, de Convergència i Unió. Això és el que diu la seva crònica, Toni Muñoz. Per tant, hem d'entendre que en algun moment també podrà ser cridat Miquel Forns. Però la imatge del dia, repetim, és la imatge de la detenció de l'alcaldessa, de la detenció de Jaume Monasterio. En aquest sentit, estaríem parlant de dues de les persones dels càrrecs electes que formarien part del segon període que estudia el jutjat número 8 de Vilanova i la Geltrú. Recordem, del 2017 al 2022. El govern de Miquel Forns fins al 2019. El govern d'Aurora Carbonell des del 2019 fins aquest 2023. L'Ajuntament havia signat convenis amb la taula del tercer sector tant en època de Miquel Forns com en època d'Aurora Carbonell. I aquí entrem en un altre assumpte, que és la qüestió de la taula del tercer sector, que no té cap vinculació amb la taula del tercer sector d'àmbit nacional que organitza aquestes campanyes que segurament tots vostès coneixeran. El mes de juliol, el 30 de juliol del 2013, es va presentar la taula del tercer sector a Sitges. Era en un acte a l'exterior de l'edifici Miramar que vostès poden recuperar íntegrament al web de Ràdio Maricel. Farà 10 anys, aquest mes de juliol. Una taula que estava formada per l'Associació contra el Càncer, la Fundació La Granja, l'AMIS, Càritas Ajuda Fraterna, Creu Roja, Una Mà Amiga i Gay Sitges Link. Tots ells formaven part de la taula del tercer sector. En aquest acte varen intervenir l'aleshores regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, i l'alcalde Miquel Forns. Era la presentació pública de la taula del tercer sector, òbviament amb el seu president, en Carles Nicolàs. L'any 2015, l'11 de març del 2015, entrevistàvem als estudis de Ràdio Maricel a Carles Nicolàs. I Carles Nicolàs va expressar-se públicament vers el que considerava interpretacions malintencionades de la subvenció de 62.000 euros que la taula havia rebut de l'Ajuntament. Estem parlant de l'any 2015, dos anys abans d'aquest període que investiga el jutjat número 8 de Vilanova. Però l'any 2015, 11 de març, al web de Ràdio Maricel poden trobar aquest àudio, Carles Nicolàs explica el que pensa de les consideracions que s'han fet a l'entorn d'aquests 62.000 euros que havia rebut en el seu dia la taula del tercer sector. I arribem el 27 de novembre de l'any 2018, un ple municipal on prenia possessió del seu càrrec com a regidora de l'oposició, Elisabet Pérez. I en la seva intervenció en aquell ple municipal del 27 de novembre de l'any 2018, Elisabet Pérez va preguntar al govern per una subvenció d'adjudicació directa a la taula del tercer sector. En què consistia aquesta subvenció, etc, etc. Una subvenció de 45.000 euros. Entre el públic present en aquella sessió de ple del novembre del 2018 hi havia el president de la taula del tercer sector, Carles Nicolàs, que en l'apartat de pregs i preguntes es va dirigir directament a la regidora Elisabet Pérez d'una manera molt intensa, preguntar-li fins i tot quan creu que val una vida humana. Va ser una intervenció molt intensa, repetim, l'any 2018, el novembre de l'any 2018. Els ho diem per assenyalar tres episodis públics, notoris, consultables, vinculats amb la taula del tercer sector, que és la protagonista, de facto, de l'operació que ahir va portar a terme la UDEF. Per les diferents subvencions per com s'han justificat aquestes subvencions, per les feines que s'encarregaven a la taula del tercer sector, entre elles el manteniment dels lavabos públics de la platja Sant Sebastià i de Terramar, com es justificaven les factures, etc, 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 els diferents convenis que s'havien signat. Perquè on és el problema? El problema, o com a mínim el que ahir es va evidenciar, o el motiu d'aquesta operació, era la justificació d'aquestes subvencions, si hi havia hagut o presumpte fraccionament de contractes, perquè, com ho podem dir, perquè també vostès ens puguin entendre, i en l'Ajuntament se n'ha parlat molt d'això quan s'ha posat sobre la taula les objeccions suspensives de l'àrea d'intervenció. Quan s'encarrega d'una manera repetida a una determinada empresa o persona la realització d'una feina que és una feina continuada, que és una feina que es desenvolupa al llarg del temps, els responsables dels comptes municipals diuen, els hi diuen els polítics, que no es pot fer d'aquesta manera, que tu no pots anar cada any fent un contracte per un valor, sinó que has de licitar-ho. Has de fer un concurs públic que porti a empreses per un determinat temps en la gestió d'una determinada funció, d'un determinat objectiu. I aquest és un dels problemes, que no està passant només en això. No està passant només en això. Les conseqüències d'aquestes objeccions suspensives i d'aquesta reflexió en veu alta són, Joan, de nou posar sobre la taula els límits del sistema, perquè una licitació porta molt de temps, la darrera, la de les guinguetes de les platges, una licitació corregida, augmentada en proporcions immenses, no cal que sigui com aquesta, però una licitació porta molt de temps de desenvolupament.
Correcte, i aquí entra el concepte del contracte menor.
El
contracte menor és, són tots aquells contractes que tenen, en el cas dels serveis, un import inferior als 15.000 euros, sense IVA. D'acord? Aleshores, els contractes menors sí que poden tenir...
Perdona'm, 15.000 o 18.000?
Potser són 18.000.
18.000, diríem.
18.000.
És igual. Diguem 18.000. Però
18.000.
En qualsevol cas, un contracte menor que no pot superar aquesta xifra.
Sí. Si són d'obres, són de 50.000, però bé, és igual.
Ens entenem.
Si són de serveis, són de 18.000, com comentes. Doncs bé, aquests contractes es poden fer a través de procediments abreujats i, per tant, tres pressupostos, però d'una cosa, d'una manera més o menys ràpida. Si aquests contractes menors es van repetint en el temps, com comentes, el procediment seria fer una licitació. Però una licitació és un procediment ja molt complex per si mateix. S'han de publicar unes bases, aquestes bases s'han de portar a aprovació, té tot un termini, s'han de rebre, hi ha una mesa de contractació que ha de decidir, hi ha un període d'al·legacions, s'han de resoldre aquestes al·legacions. Clar, tot aquest...
Resumint-ho, que si tens una mica de pressa en posar en marxa un determinat servei, no pots licitar perquè no ho posaràs en marxa aviat.
I pel que sabem, són 15.000 més IVA.
D'acord, gràcies.
M'acaben d'apuntar, gràcies.
Gràcies.
Què passa? Que, com tu comentaves, moltes vegades totes les institucions d'Espanya, des del govern central fins al darrer dels ajuntaments, es troben moltes vegades amb la necessitat d'establir un determinat servei. I aleshores és quan es prioritza.
Topen.
Es prioritza entre fer aquest procediment més ràpid i, diguem, saltar la segura objecció que fa la intervenció municipal per mort de l'interès públic i a la pràctica anunciar una licitació futura,
sí.
O no fer-ho.
I aquest no és un debat menor. No és un debat menor. Hi ha molts aspectes vinculats als serveis que dona una institució, que dona un ajuntament, els serveis públics, que precisament es mouen en aquesta manera de fer perquè d'alguna forma així s'agilitza el procediment i permet que el ciutadà tingui el servei en el moment en què el demana. A afegim un apunt més, això.
Sí, és, històricament sabia, en general, i totes les administracions, remarco el totes, havien abusat d'aquesta fórmula, diguem, senzilla, fàcil, sí, i abreujada de fer aquests contractes. Per això la llei es va endurir en el seu moment.
I per això els responsables de la fiscalització dels ajuntaments, què diuen en veu alta?
I que responen personalment si no ho diuen.
Exacte. Atenció, que això tampoc no és menor, eh? Responen personalment si no ho diuen. Que la institució el que ha de procurar és fer una licitació per aquells serveis que sap positivament que s'han de donar periòdicament al llarg d'un temps.
I aquí arribem al problema. Bona part percentual dels serveis que presta un ajuntament es repeteixen en el temps. Per tant, bona part dels serveis de l'Ajuntament, in estricto senso,
haurien de ser licitats.
Haurien de ser licitats. Això vol dir engegar simultàniament un munt de processos de licitació. Que, amb tota seguretat, les maquinàries administratives de les administracions no estan suficientment preparades per assumir.
Tanquem el parèntesi, perquè veníem d'on veníem. Aquest procediment que posa en marxa el jutjat número 8 de Vilanova i la Geltrú i que hi va desembocar en aquesta operació policial que es va fer d'una determinada manera i no d'una altra, té relació amb la justificació d'aquestes subvencions i d'aquests serveis que en el seu dia l'Ajuntament va vincular amb la taula del tercer sector. Fonamentalment en això. Aquí també hem d'afegir una qüestió que ahir va estar en el, diríem, com un cert rum-rum. Aquest procediment, els dèiem, que va començar el maig de l'any passat. I, segons hem pogut saber, aquest procediment estava ja a la seva recta final i l'Ajuntament no només havia pogut aconseguir anul·lar aquests acords, sinó que retornessin aquells diners que havien format part de les subvencions, de tot allò vinculat amb la taula del tercer sector, fins al punt que aquest procediment era a punt de tancar-se, sí, gairebé del tot, no?
Correcte, a punt de tancar-se l'expedient i, per tant, que no tirés endavant. I aquesta, segons hem pogut saber, era la confiança dels serveis jurídics de l'Ajuntament.
És a dir, que s'havia pogut reconduir la situació, que s'admetia que en el seu moment no s'havien donat els justificants oportuns per poder defensar davant de qui sigui tots aquests procediments, però que l'Ajuntament havia reconduït la situació i, per tant, havia recuperat o estava en procés de recuperar els diners que en el seu moment havia donat.
Sí, de fet, els hauria recuperat.
Els que
corresponen a subvencions. Que també apareixen en el presumpte atestat. Dic presumpte,
exacte,
no és presumpte,
perquè, és un atestat, però evidentment no el tenim al davant.
No, perquè, no és,
com
perquè
és
lògic, moment cap de les parts ha tingut accés a aquest atestat.
Ara està per veure si, evidentment, després de les declaracions que s'han pres, l'atestat ja estarà disponible pels advocats
de cadascuna de les parts. Correcte.
Bé. Per tant, això havia quedat d'aquesta manera. I amb una, com ho direm, amb una mena de sorpresa. Dic, escolta'm, però si això estava a punt de tancar, què ha passat aquí ara? A la pregunta de tot això s'hagués mogut si algú no hagués fet alguna cosa, la resposta és no. Això no s'hagués mogut si algú no hagués fet alguna cosa. A la pregunta de algú va fer alguna cosa? Algú en el seu moment va denunciar alguna cosa? La resposta és sí. I fins aquí. Perquè us deien que podem explicar fins on podem explicar. Però sí, hi ha a més d'una situació original, que és la relació de l'Ajuntament amb la taula del tercer sector i els convenis i tot plegat, hi ha també un element important en aquest procés, que és una denúncia sobre tot això. Estàvem a la detenció d'Aurora Carbonell. Aquestes persones que van ser detingudes, i estem parlant ara en aquest sentit dels detinguts que tenen un vincle amb l'Ajuntament, van ser portats a la comissaria de policia de la Verneda, a Barcelona.
Tots els detinguts van ser portats allà.
Tots. Uns i altres, els particulars també. Que, perquè vostès ens entenguin, és com la central dels Mossos d'Esquadra, aquestes grans comissaries que gestionen processos importants.
A la Rambla Guipúscoa.
A la Rambla Guipúscoa 74, em sembla. Bé, és igual, són aquells llocs que, mira, que saps qui són, però que no t'hi hagin de portar mai. Aurora Carbonell, Jaume Monasterio, Guillem Escolar, el secretari municipal i els tres tècnics municipals varen ser traslladats a la comissaria, traslladats a la manera policial d'un trasllat.
A la manera antiga.
Ja no sé si hi ha una manera moderna.
Sí, sí, hi ha una manera, sí, manera més moderna.
Més còmoda.
És correcte.
Diguem-ne que els van ficar dins.
En vehicles policials.
En vehicles policials.
De fet, doncs perquè, com tenim contacte, diguem, amb més d'un cos policial, doncs ens han manifestat la sorpresa també
d'un trasllat d'aquestes característiques
per la forma del trasllat, que no respon ni a la perillositat ni a la proporcionalitat. És a dir, la paraula, i això ens va quedar molt clar una vegada, bueno, més d'una vegada, quan ens ho comentava amb Rafa Pino.
És que anava a pensar, això ens ho va dir en Rafa Pino un dia, la importància de la
proporcionalitat
en les actuacions policials.
Correcte.
Bé, doncs varen ser traslladats a la comissaria de la Verneda, i a partir d'aquí vam obrir aquell núvol de la incertesa de a veure què passarà. Si alguns s'hi hauran de quedar 72 hores, si uns altres declararan i tornaran, i el cas és que va acabar el dia.
De fet, a mitja tarda, noves filtracions de la policia, perquè hem sabut que les filtracions procedien de la policia, anunciaven que quatre persones quedarien detingudes i que les altres serien posades en llibertat. Això és el que es anunciava, i a més ho anunciaven també via piulada, alguns mitjans de comunicació.
Dels 11, 7 podrien marxar i 4 s'haurien de quedar. I, òbviament, hauríem de nou l'especulació sobre si d'entre aquests 7. El cas és que, al final, tots 11 van poder sortir. I aleshores ve l'altra pregunta que vostès també ens han fet i que intentarem contestar de la millor manera. Escolta'm, surten en càrrecs o sense càrrecs, o com surten o com deixen de sortir? Bé, d'aquestes 11 persones, pel que sabem, demà el jutge ha cridat a declarar a Vilanova, a l'alcaldessa Aurora Carbonell, a un dels tècnics, que en el seu dia va ser cap de serveis urbans, i, segons la periodista Anna Ponsí, també a Carles Nicolàs i a la seva dona. O almenys això és el que va publicar ahir a la nit la periodista Clara Ponsí. Quan un jutge, Anna Ponsí, he dit Clara Ponsí, quan un jutge demana, després de que acabis de declarar, que vagis al jutjat a declarar, vol dir que estàs en una situació...
Estàs
en càrrecs?
No encara.
No encara.
Els càrrecs es decideixen a partir de la posada a disposició del jutjat.
D'acord. És a dir, que no podríem parlar en el sentit estricte de escolta, m'han sortit amb càrrecs?
No. Ara la condició de tots els que apareixen en aquest atestat,
sí,
això és
sí,
un atestat,
sí.
No és un sumari, és un atestat, és la fase prèvia, la fase inicial, la investigació policial, dirigida per un jutjat, però la investigació policial.
D'acord.
És la condició simplement d'investigats. Els investigats poden quedar exonerats,
sí,
o poden passar a ser encausats, que ara mateix també es diu investigats, perquè
d'acord,
quan van canviar la llei perquè els polítics no se'ls digués encausats,
però ara tothom se'l diu investigat.
Clar, però ara estan, diguem, amb la fase d'investigats de tota la vida,
sí,
i posteriorment seria la fase d'investigats que antigament coneixíem com encausats.
Sempre i quan, òbviament, el jutge cregui a partir de les declaracions que hi ha indicis com per poder investigar, encausar.
Correcte. El que passa, això no vol dir que en tot el procés judicial d'instrucció no puguin igualment quedar exonerats.
Ahà.
Perquè que ara amb algú l'encausin no vol dir que després aquest algú pugui quedar exonerat, perquè aleshores hi ha dos camins: o ets exonerat i per tant no ha passat res, o passes a la fase de judici oral i per tant doncs continues encausat i passes a ser acusat.
D'acord. En qualsevol cas, tornem a repetir, continua prevalent i mai deixa de prevaler el dret de la presumpció d'innocència.
Hi ha un detall, com a mínim, interessant, sí, i que fonts jurídiques alienes a l'Ajuntament ens han manifestat, que és estrany que de tots els detinguts només 4 sortissin amb citació judicial.
Dels 11.
Dels 11. Si més no, és estrany, perquè normalment quan ja es deté alguna persona és que ja se la vol posar a disposició judicial.
És a dir, és estrany que hi hagi un nombre tan important de detinguts dels quals finalment només 4 hagin estat cridats a declarar.
Correcte. Tot el que va passar ahir és molt estrany en moltes coses,
sí,
i aquesta
sí,
és una
sí.
més. Això no vol dir que després no se'ls pugui acabar citant, com ahir a la nit, en una piulada també, deien a punt sí.
Sí, 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 sí.
Però no acostuma a ser el procediment habitual.
Perquè això et volia preguntar. Més enllà de les citacions de demà, el jutge, evidentment, suposo que pot afegir-hi més persones per poder ser...
Sí, els mateixos...
Els mateixos o d'altres.
O d'altres. I precisament, doncs, tu has esmentat el cas de l'alcalde Forns, sí, que sí que apareix, pel que hem sabut, en el sumari, no va ser detingut, però clar, pot ser citat, perquè
sí,
apareix
sí,
en el sumari.
Sí, sí, sí.
A no ser que l'atestat policial ja l'hagi descartat.
D'acord.
Que no ho sabem, això.
D'acord. Però en qualsevol cas, la imatge d'ahir ja està. És a dir, tornem al principi. Aquest impacte visual no es repetirà. Ja està fet. És el dir, poden afegir qui vulguin. Vaja, no es repetirà si no hi ha algun altre... Però en principi aquell impacte visual, que no és menor, perquè és el que apareix avui a tots els diaris, és el que va succeir ahir, amb unes determinades persones i no amb unes altres. I això també, per més d'un de vostès, té una reflexió interessant. Agraïm els comentaris, eh? Estem intentant, no estem fent una masterclass, però estem intentant explicar les coses el millor que sabem. Va, que encara queda per explicar. Nou i 40 minuts. Com ho porten, això? Seguim. I ens hem quedat amb els fets en si, amb la tornada de totes les persones a casa seva, en espera del que pugui decidir la jutgessa del jutjat número 8 de Vilanova i la Geltrú. Però és evident que al llarg del dia, i més enllà de la nota de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i més enllà del comunicat de l'Ajuntament de Sitges, diferents formacions polítiques també van emetre comunicats. A les 4 de la tarda, i ara aquí també fem un apunt que és important, perquè això encara tampoc ens havia succeït mai, a les 4 de la tarda hi va haver una reunió dels regidors i regidores del consistori. Una reunió que no es pot anomenar ni junta de govern, ni junta de portaveus, ni res de tot això, perquè no hi ha un govern constituït ni una junta de portaveus constituïda. Us expliquem per què.
De fet, no hi havia ni secretari.
Exacte. És a dir, hores d'ara estem en una posició per dir-los que ahir l'Ajuntament no tenia ni el secretari municipal, que és el notari de l'Ajuntament, l'home que ha de vetllar per tots els processos, i recordin que el secretari és un funcionari d'habilitació nacional, és d'aquells funcionaris que paga l'Estat i que ve per oposició, i que, repetim, és el notari, és el que ha de vetllar per tots els processos, ni tampoc tenia l'alcaldessa. Que a hores d'ara, l'alcaldessa és aquella persona sobre la qual recauen totes les responsabilitats que després delegarà en els regidors i regidores quan hi hagi el ple del cartipàs. O sigui, tenim una alcaldessa que va ser proclamada, investida, el passat dissabte, tenim uns regidors i regidores dels quals en sabem quina serà la seva responsabilitat.
No sabem si ja ha tingut lloc la delegació de competències de tinents d'alcalde.
Ah, i això és el que ens quedaria per saber.
Que aquesta va per decret.
Però pel que fa referència a les regidories...
I diria que el cartipàs, el ple del cartipàs dona compte.
D'un fet que ja s'ha produït abans, eh?
Sí. Bé, diria.
Sigui com sigui, evidentment, això va passar el dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns, pum, dimarts al matí. Què passa? Bé, doncs passa que això ens ha agafat d'aquesta manera. Ei, tornem a obrir un parèntesi. A la pregunta que vostès han fet, escolta'm, i si arriba a passar això abans de les eleccions? Alguns periodistes, d'aquells que saben molt bé com funcionen els procediments d'aquest tipus, diuen, no patiu, això no passa mai abans de... Costuma passar després, immediatament després. És evident que tenim unes eleccions el 23 de juliol. Però ha anat així. I en el sentit que també hi ha, en el rerefons, aquest rum-rum de... algú des de... o alguns des d'algun lloc indeterminat plantegen una estratègia determinada que s'aplica un dia determinat a una hora determinada sense que els protagonistes d'aquesta estratègia sàpiguen res dels que els passarà. Bé, es fa aquesta reunió entre els regidors i els regidors del consistori i durant el dia diferents comunicats. Esquerra Republicana, en el cas que ens ocupa Esquerra Republicana Nacional, Esquerra Republicana de Catalunya, comunicat. Davant l'operació policial a Sitges, Esquerra Republicana reitera el seu ple compromís amb la gestió pulcra i transparent dels recursos públics en contra de la corrupció, avalat per una trajectòria impoluta en aquest sentit al llarg dels 92 anys d'història de l'organització. Per això Esquerra Republicana està recopilant tota la informació necessària per posar-la a disposició dels canals ètics corresponents. Esquerra... faig un parèntesi aquí també, estic fent subordinades tot el matí. No sabem què són els canals ètics, eh? És una frase feta, però no sabem en què es poden materialitzar els canals ètics. Però diu canals ètics corresponents. Esquerra Republicana posa de relleu que l'alcaldessa i l'Ajuntament de Sitges ja va posar en coneixement d'equips jurídics els fets objecte d'investigació en detectar presumptes irregularitats, aturant les subvencions a l'entitat en qüestió i iniciant expedients per reclamar les subvencions no justificades. Segons el comunicat emès pel consistori, es disposen d'informes tècnics que descarten qualsevol tipus de responsabilitat, ni administrativa ni penal, al voltant de les presumptes irregularitats que investiga la policia espanyola. A través de Twitter, Junts per Sitges piulava també el matí d'ahir. Màxima preocupació per l'operació policial a Sitges que ha suposat la detenció de l'alcaldessa Aurora Carbonell i el regidor Jaume Monasterio. Defensem la presumpció d'innocència a la vegada que exigim màxima transparència sobre els fets en qüestió. El posicionament del Partit dels Socialistes, que també es va fer evident a través de Twitter. Davant les recents intervencions de l'UDF a l'Ajuntament de Sitges, que han comportat diverses detencions per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental en l'adjudicació de subvencions i contractes menors a una entitat social, volem exposar 1. El seu màxim respecte a la presumpció d'innocència, 2. Demanar respecte a les tasques policials i judicials i 3. Desitjant una ràpida resolució dels fets perquè no afectin negativament el bon nom de la vila de Sitges. El comunicat del Sitges Grup Independent. Davant dels fets produïts avui, Sitges Grup Independent vol manifestar el ple suport als tècnics municipals, regidors i a l'alcaldessa de Sitges. Defensem la presumpció d'innocència de les persones detingudes i esperem que aquesta situació es resolgui l'abans possible. Volem expressar també el nostre escalf i suport institucional a les famílies, així com a la resta de la plantilla municipal que compta amb excel·lents professionals. Continuarem treballant per Sitges i desitgem que els nostres companys i companyes puguin retornar a casa aviat. El posicionament de Verds en Comú Podem, que té una part final interessant. Interessant de cara a futur. Verds en Comú Podem Sitges defensa la presumpció d'innocència i reclama transparència. Arran dels fets esdevinguts aquest matí en relació a les subvencions atorgades a una associació i a la seva investigació, que comprèn 6 anys, de 2017 a 2022, i 2 mandats, encapçalats per Convergència, PDeCAT i Esquerra, manifestem. El nostre respecte per la presumpció d'innocència de les persones investigades, així com pel procés judicial. El nostre compromís amb la transparència com a pilar fonamental d'acció de govern, així com la correcta gestió dels béns públics, tal com hem defensat en tots els plens on s'ha tractat aquest tema. Que es mantingui informada la ciutadania de l'evolució en tot moment. I el quart punt, que l'Assemblea de Verds en Comú Podem Sitges, tenint en compte la importància de ser respectuosos amb el procediment, i ara ve la frase, assumirà nous posicionaments segons l'avenç dels esdeveniments. Per tant, queda també aquí una reflexió, una projecció de futur, depèn del que passi. El posicionament de Fets per Sitges, que també es donava a conèixer a través de Twitter. Des de Fets per Sitges demanem respecte institucional dels càrrecs electes i de tots els treballadors de l'Ajuntament. També creiem en la presumpció d'innocència per totes les persones afectades. I finalment, en aquest cas, no en condició de govern, però també el grup que va donar suport a Aurora Carbonell a la investidura, Guanyem Sitges, ahir també publicava aquest comunicat. Guanyem Sitges sobre l'operació de la Policia Nacional Espanyola a l'Ajuntament de Sitges. Davant l'operació policial de l'UDEF, que ha tingut lloc aquest dimecres dia 21 a l'Ajuntament de Sitges, des de Guanyem Sitges volem expressar la nostra preocupació pels fets investigats i volem deixar clar el nostre compromís amb la transparència i la gestió honesta dels recursos públics. Sense tenir accés al sumari i sent molt curoses amb el procediment obert, des de Guanyem Sitges volem reiterar que com a partit integrant de l'anterior equip de govern sempre vam treballar perquè l'Ajuntament de Sitges fos una institució exemplar en matèria de transparència i bona gestió. Demanem a l'actual govern de Sitges que es posi a disposició del procediment judicial per tal de facilitar tota la informació que sigui necessària per aclarir els fets i al mateix temps sol·licitem que s'expliqui a la ciutadania els mecanismes de fiscalització que es van emprendre des de l'administració local durant l'anterior mandat 2019-2023 que, com assenyala el comunicat del consistori, van consistir a encarregar a professionals jurídics l'esclariment dels fets, aturar les subvencions, revisar els expedients i iniciar el procés per al retorn de les subvencions en les quals s'havien detectat mancances a la seva justificació. Al mateix temps, volem donar suport a les treballadores de l'Ajuntament de Sitges en aquests moments d'incertesa i de pressió mediàtica. I finalment, per acabar, com els comentàvem a l'inici de programa, el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Jesús Sánchez, ha criticat la pena de Telediario en la detenció aquest dimecres de l'alcaldessa de Sitges en la causa en la qual està investigada. Ha dit el degà del Col·legi dels Advocats de Barcelona que no tenen en consideració la importància que té aquesta presumpció d'innocència i la pena de Telediari. La reputació d'aquesta persona, que ha marxat detinguda, és importantíssima, ha dit a l'intervenir des del públic en una taula rodona titulada «Per què encara hem de cuidar la democràcia?». Bé, doncs queda també aquesta reflexió sobre la taula. I ens sembla que ja està. Que no queda hores d'ara.
Fet un exercici.
Oh, mare de Déu.
Fet un exercici.
Que no queda hores d'ara. Res més que els puguem explicar des de la nostra perspectiva, que és evidentment la que és. Som una emissora petita, tenim les relacions que tenim i aleshores intentem explicar les coses de la manera més clara que sabem.
Honesta i objectiva que sabem.
I hasta aquí puedo leer. La Verneda és un barri de Barcelona,
sí.
I queda lluny de nosaltres i en fi, què volem que els digui? Tot plegat un desastre.
És maco, la Verneda.
Tot és maco si es mira amb bons ulls. I des de fora d'una comissaria, per descomptat, a dins d'una comissaria, les coses difícilment poden ser massa maques. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Anem per les efemèrides, anem per una mica d'efemèrides ràpides, perquè la Carola ja té el món verd amb l'Eduard Arnal, ens convé una mica de verdor. Mirin que feien broma ahir, eh? i dèiem, escolta'm, que és el Dia Internacional del Ioga i els regidors i regidores haurien d'anar a fer ioga tots a la platja, tots tranquils i que d'allò. Tot això ho dèiem a les 9 del matí i a 2:15 aterra la policia. Potser la policia també hauria d'anar a fer ioga per afavorir unes detencions, diguem-ne,
més dignes.
Més humanes. I ja està. Perquè una persona ha d'assumir unes responsabilitats, ha pres unes decisions, tot té unes conseqüències, però segurament hi ha una forma de fer les coses que en fi, que més d'un, i això sí que també ho podem dir, perquè s'ha copsat, a un costat i a l'altre costat, ha cridat molt l'atenció aquest parament. Aquest parament, sí, gairebé, diríem, de pel·lícula.
I em permetràs també, per acabar, el paper que hem d'assumir tots com a propi, perquè també ho som nosaltres, dels mitjans en aquesta,
cert,
foguera de vanitats que es converteix qualsevol cas i que ara ens ha tocat a nosaltres.
Cert. Us direm una cosa, perquè això també és una qüestió que cada mitjà és ben lliure, eh? No direm noms i cognoms, i els sabem, però de determinades persones, de la mateixa manera que en un ple municipal es diu obertament que no es poden dir els noms dels tècnics municipals perquè tenen tot el dret a mantenir l'anonimat i evitar el que molt sovint acaba sent un escarni, en canvi, evidentment, dels representants polítics, dels representants públics, de les persones escollides que tenen una responsabilitat de la qual han de respondre davant de tothom, aquí evidentment hi ha d'haver noms i cognoms. Però per la resta ens permetran que allò, que ho sabeu, sí, sí, que teníem imatges, sí, també teníem imatges, sí, ho teníem tot, però una mica de calma, no? Una mica de calma, que també ens convé que acabem de passar, escolta'm, una campanya electoral, unes eleccions, els pactes per l'amor de Déu, el dissabte de les cares llargues i tal, i ara arribem a dimarts i vinga, que ve Sant Joan, que no es poden, doncs una mica de verbena. Joan, gràcies una altra vegada.
Gràcies, Vicenç.